Caldria escoltar a UiB3 Ràdio al 92.7 de la FM. A UiB3 Ràdio, el replà.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Neanche questi fiori.
Poi quina horeta que comença a fer aquí l'estudi, perquè ha vingut en Toni Camps. Toni, com estàs?
Molt bé, molt bé, encantat.
Sempre ben carregat de menjar.
De menjar i de... Sí, músiques i menjar, sí.
I bon cine.
Bueno, sí, això... Lo del bon cine li hauran de dir la convidada que tenim avui.
A veure, per on li pega?
Per on li pega? Bé, abans de res, benvinguts a Deliciosa Cuina, aquesta recepta radiofònica amb ingredients de pel·lícula del nostre replà. I avui parlarem de cuina francesa, tendresa silenciosa, austeritat i amor amb una cuinera que du el producte de temporada a llocs on les emocions no havien pensat mai arribar. Per ella i els seus plats, basant en el que el mercat li ofereix cada dia més d'un, igual que per la cuina de la protagonista de la pel·lícula d'avui, serien capaços de batir-nos en duel. Benvinguda, Marga Coll.
Hola, bones tardes.
Hola,
carai,
com estàs?
Tu, quina entrada que t'ha fet,
Toni. Quines paraules, home. Més pampes, gràcies.
Sí, com és, eh?
Sí.
És que la Marga mos va triar una pel·lícula en aquesta secció que vam parlar de cinema de cuina en cuineres i cuiners. Va triar una pel·lícula absolutament meravellosa que sona una cosa així.
Quisiera preparar una comida francesa.
¿Una comida francesa?
Una comida francesa. Oh, por favor, por una vez.
Una comida francesa, demana Navavet.
Sí, comences a pensar que serà cosa elaborada.
Serà cosa elaborada. En aquest cas sí. Marga, per què el festín de Babet?
Perquè, bueno, fa molts anys, quan bueno, crec que és més dels primers cap de cuines que vaig tenir, i a més era el meu mestre que vaig tenir a l'escola d'hostaleria, bueno, vaig sentir xerrar d'elles això a través d'en Juan Carlos a França, i la veritat és que és una pel·lícula que és preciosa, preciosa, i sobretot que transmet tantes coses que jo sent moltes vegades, que me va emocionar quan la vaig veure. L'he vist ja un parell de vegades, i ara aquest dia és que l'he tornat a veure per repassar-la. La veritat és que encara més és fantàstic el que transmet, i també és fantàstic veure el que passa a tota la pel·lícula, i sobretot quan fa sopar, que és meravellós.
Sí, és meravellós. És una pel·lícula que va ser la primera pel·lícula danesa de la història en guanyar un Òscar, la millor pel·lícula de parla no anglesa. Una pel·lícula de l'any 1987, basada en un petit relat de Karen Blixen, que va ser l'autora de Memòries d'Àfrica, la novel·la Memòries d'Àfrica, on la cuina apareix com una expressió final d'una manera d'entendre el món i a les persones. La història està ambientada en un diminut poble de la costa danesa l'any 1817, i se centra en la relació de dues germanes, filles d'un pastor luterà, i Babet, una francesa que no sabem qui és exactament, que fuig dels efectes de les guerres napoleòniques. Va ser dirigida per Gabriel Axel, un director que només havia fet pel·lícules de caire una miqueta eròtic festiu, però que amb aquesta va demostrar que sabia fer qualque cosa més. Però curiosament...
Gastronòmic o festiu.
Exacte. Curiosament no va fer res més. O sigui, no. Després d'aquesta en va fer un parell més, però no va
prodigar gaire.
No se va prodigar.
Curiós, eh?
Com dèiem, va guanyar l'Oscar la millor pel·lícula de parla no anglesa, nominada en els Globus d'Or de la millor pel·lícula també de parla no anglesa, premis BAFTA, millor pel·lícula, 6 nominacions, premis César, també nominada la pel·lícula a la millor pel·lícula europea. Però com deia na Marga, és una pel·lícula aquí on passen moltíssimes coses. Uh-huh. Aquí on mos conta la història no només de un festín, que és bàsicament l'esquit de la pel·lícula, sinó relacions entre distints personatges amb aquesta gent que viu en aquest poblet que està al nord de Dinamarca, un poblet aquí on pràcticament jo crec que hi deuen viure més o menys 100 persones o 150 persones, totes d'una edat bastant avançada, i aquí on passen moltes coses que mos han d'anar explicant a poquet, de fet comença la pel·lícula dient aquestes dues dones se varen relacionar amb Nevavet, però per què se varen relacionar amb Nevavet? I és perquè sona així. El senyor Papin, que és aquest cantant que meravellós, se'n va en el poble de Dinamarca perquè necessita fugir dels escenaris de París, aquí on canta òpera. I de sobte, anant a l'església, sent cantar a una de les filles del pastor luterà. I a partir d'aquí se genera una relació de... això va a molt, això va a molt. Això pareix que ell està entusiasmadíssim perquè ha trobat un àngel meravellós.
Sí.
Però ella decideix que no. I és ella la que decideix que no. Ara en parlarem. Na Marga va començar a cuinar quan era nina. Quan sortia de classe arribava el moment més esperat del dia. Arribar a casa seva i provar i ajudar a acabar els plats, que na Rosario, la dona que l'ajudava a casa seva, feia el dinar. Un parell d'anys més tard dirigeix dos restaurants i un establiment en el mercat d'Inca, d'on treu la gran part dels ingredients dels seus plats. A tu també te va passar això de la passió?
Sí, bueno, lo meu és... Bueno, jo era ben petita, i ja sabia que volia ser cuinera. És una cosa que sempre m'ha agradat moltíssim, que disfrut, i és una cosa completament vocacional. Sí, jo ja ben petita ja sabia que volia ser cuinera.
Marga, un comentari sobre na Rosario.
Sí, bueno, Rosario, perquè era ben
Rosario,
petita.
Perdó.
Rosari.
Sí, conta-mos.
Bueno, na Rosari, com que ma mare feia feina, era la senyora que estava amb nosaltres, bueno, quan nosaltres m'aixecàvem per anar a escola a Sobre, de vora casa nostra. Ma mare ja s'havia anat a fer feina, i ella de matí mos duia el panet de Can Su i mos feia el bocata, que ja només el bocata des de matí ja era qualque cosa especial.
Sí.
I després, a part d'ajudar a casa, també sempre feia el dinar. I ella era una dona que ja era gran quan mos cuidava, i havia viscut de petita una possessió. I ella s'encarregava amb la seva germana i sa mare de sa cuina, de sa possessió. I era una excel·lent cuinera, i jo vaig aprendre moltíssim. I sempre recordo això, tornar a l'escola, obrir la porta, i a més ensumar a l'horeta que feia nots escaldums, a les sopes, o coses senzilles, perquè després feia coses que volia fer un poc més complicades.
Clar, però t'anava a dir, no? Anava per aquí, escaldum, sopes,
sí,
aquest tipus de cuina, eh?
Sí. Perquè de vegades sempre em conto això, que mos feia, jo què sé, el que sigui, amb patates fregides, i fregia les patates a les 10 del matí i les tenia dins el forn, vull dir que...
Sí, ja,
no eren menjadores. Sí. Però el que feia de cuina mallorquina i això, i postres, que també era superbona...
Què feia de postres?
Bueno, feia de tot. Bueno, lo clàssic, les coques, per exemple, les coques pujades, que sempre que hi havia qualcú que feia festa o que estigui malalt, o el que sigui, sempre se presentava amb una coca pujada, però pujada de veres, que feia mig pa. I després se va anar, supos que en les revistes de cuina, d'això, especialitzant un poc més, i sempre que feia els anys, que era el dia de Sant Antoni, sempre anàvem, perquè era fredina, també, no, Rosari, anàvem a casa seva, com es preparava el berenar a l'hora baixa, i el millor arribàvem allà i havia fet 10 o 12 pastissos diferents i doblegats.
Sí.
Era una gran cuinera, i per sort jo vaig criar part de la meva infància amb ella i vaig aprendre moltíssim d'ella.
Sí, jo des d'aquí un record per anar a Rosari.
Sí. sempre és present.
Escolta, tu tens aquesta filosofia, o com a mínim això és el que mos han, això és el que mos han bufat, que les coses passionals són les que funcionen millor, no? Na Filipa, aquesta germana que ha de deixar de cantar, que deixa de cantar per passar, per seguir aquesta vida d'austeritat, simplicitat i servei a Déu, decideix abandonar aquesta passió. Tu també l'has abandonada qualque vegada, aquestes coses que te surten de dins com si fossin un coet?
No, jo per sort també perquè vaig haver d'estar, perquè jo de sempre havia dit que volia ser cuinera, però clar, fa 25 o 27 anys, no sé, ja fa bastant d'anys, quan tu vaig dir, clar, ni estic tan de moda com ara, que tots els nens i nines volen ser cuiners per Masterchef, ni estic gaire ben vist a nivell social, vull dir, fa temps els qui eren cuiners eren els qui bevien i els qui no sabien escriure quasi, que no és la veritat és així, però bueno, molta gent tenia com a referència això. Però per sort, bueno, vaig estudiar fins a... vaig fer BUP, COU, i quan vaig acabar COU, per sort, van muntar l'escola de Saladí a la universitat. I clar, durant aquest any jo vaig estar lluitant contra els meus pares o intentant convèncer els meus pares per estudiar cuina, però quan van muntar l'escola d'hostaleria, pues, tot va canviar i van veure que, bueno, que veia que, primer que jo anava en sèrio, perquè deia, bueno, després faràs selectivitat i això te passarà, i no, vaig acabar a COU i seguia amb les meves, i van muntar l'escola d'hostaleria i va ser com una senyal de dir, mira, ja a damunt me donen facilitats o estan muntant una escola que en el seu moment era pionera i que a nivell europeu era lo més, i vaig començar a estudiar, però des d'aquell moment, és perquè després, sense deixar la restauració, perquè quan estava a Madi Pesment era directora de restauració, no cuinava tant com ara, però mai he hagut de deixar o ni he sentit la necessitat, sempre he pensat, a més, sobretot això, quan fas feina de qualque cosa que t'encanta i t'apassiona, fins i tot estàs fent feina i no t'apareix fent feina, i jo tinc aquesta sort.
Quina sort. En aquesta pel·lícula del Festín de Babet, a més de moltíssimes emocions, hi ha dues coses que per jo criden l'atenció, que són l'austeritat i la senzillesa.
Sí.
Hay que ponerlo en remo.
Sí.
¿Lo ve? Lo pone en remojo. Así.
Sí, sí.
Bien en remojo.
Bien en remojo.
Sí. Luego se corta. Pan.
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 Quin diàleg més curiós.
Quin diàleg més curiosíssim. S'ha de veure aquesta escena, perquè és una escena aquí on una de les dues germanes ensenya a na Babet com és el que ha de cuinar, que ha de cuinar pan de cervesa, que bàsicament és un pa rostit en cervesa, aigua i bollint durant una hora.
Carai.
I després s'ho mengen amb una cuera com si fos, com si fos una sopa. Curiosament, una altra de les coses que criden l'atenció, que tu en aquell moment no ho saps, perquè no has... Ara farem un petit spoiler. No ho saps, se na Babet calla i diu pan, sí, hay que ponerlo, sí, això és el que s'ha de fer, però ella no diu res de cuina, en cap moment diu res de cuina,
ja.
I aguanta durant 14 anys aquesta relació entre les dues dones, aquesta modèstia, senzillesa i austeritat, fins que un moment donat diu quiero hacer una cena francesa, no? Que és el que li diu. Marga, perdona, estem parlant d'Anna Marga Coll, per aquells que acaben de incorporar-se, la cuinera Marga Coll, per poder expressar la creativitat de tot el que sabem fer, han de ser modests i aprendre de les tradicions?
Sí, i tant. Jo el que volia dir de la sopa aquesta que fan de cervesa, de pa i cervesa,
sí, perdó,
que això és que també és fantàstic que les germanes se dediquen a dur menjar a les persones majors del poble.
Exacte.
I ben a Babet, i comença a cuinar ella. I clar, amb els mateixos ingredients i tot això, perquè ha de ser una cosa austera, li comença a posar herbes aromàtiques i tot això. I les persones majors estan feliços. Ja. Jo també penso que és superguapo i
quina alegria, per sentits.
Exacte, que fins i tot les persones majors o la gent que tal vegada no està molt bé, que es menjar les poques coses que tal vegada te transmeteixen quan no estàs bé o quan t'ajuden, no? I jo trobo molt, molt interessant això, de que se posi a cuinar, però que transformi aquesta sopa, que no feia gent bona pinta,
no,
la veritat.
No, la veritat és que no fa gaire.
Amb una cosa que la gent disfruta. I és per el que diu la creativitat. Bueno, jo crec que basta mirar a el que ens envolta, a el que hem viscut, o a les nostres cuines, o a les nostres tradicions, perquè hi hagi un munt de coses per poder-nos inspirar, que no fa falta mirar sempre futur i això, sinó sempre jo crec que és important mirar futur, però sempre pensar en el present i tenir molt present també el passat.
Sí, de fet, abans que deies d'aquestes persones majors, hi ha un moment donat que la Babet se'n va de vacances i les dones, les dues germanes, segueixen cuinant i li duen la sopa a un senyor que està allà, i quan obri allò i ho prova, torna a tirar el plat damunt la taula amb una cara de això no pot ser, han tornat una altra vegada, per
allà
favor,
estàvem, eh?
Que tornin no a Babet. Exacte, sí. Quan resen, de fet, hi ha un moment donat que n'hi ha un que diu moltes gràcies, Déu, per haver-nos duit a Babet.
No?
Moltíssimes gràcies.
Sí.
És curiós que, a més de totes aquestes emocions, com veus, és una pel·lícula molt... Aquí on se parla molt poc, aquí on hi ha moltes mirades, moltes mans que se mouen a poc, molt de resos, molt de... ara no sé com he d'actuar, ara no sé què és el que he de dir. Hi ha un so que sona tota la pel·lícula, que és aquest.
This is good.
Tots aquests sí, sons aquests que sons estan sonant de cuina, no? Sí. De coses que se mouen, de sofregits, de líquid que va d'un costat a l'altre. És l'escena que inicia tots aquests sons, és aquella escena que on Babet arriba en el poble, carregada amb tots els ingredients que ha demanat a França per poder fer aquest festín. Tot el poble la mira, tot el poble surt en el carrer a mirar-la, perquè clar, no han vist mai passar un carro carregat de gel, carregat d'una tortuga viva.
Ui, sí, sí.
Un
sí,
moment
sí.
Donat. Sí. A tu també t'ha passat això, Marga? Cada vegada que vas en el mercat i te trobes i trobes coses peculiars o coses que te criden l'atenció, que dius, això ho ampliaré avui pel nostre menú. També t'ha passat?
Bueno,
que te mirin així.
No, perquè en arribar, quan arribem, sempre duc el meu cotxe, que vaig amb el meu cotxe o a tope, qui m'ajuda a descarregar l'equip, i normalment no sol passar molta gent en aquell moment, però jo que sé, qualque cosa per l'equip, jo que sé, és la primera vegada que vàrem pescar un cranc blau, per exemple, a Mallorca, que en Mateu, que és el nostre peixeter, em va comprar, i jo el tenc, el vaig dissecar i el tenc a l'entrada de miceli, o qualque peix molt gran, o... però la veritat és que tant com això, no? Perquè, clar, acostumats a menjar sopa de pa de cervesa i veure tot allò, és que és un canvi molt fort.
És un canvi molt fort, sí. Tu, bàsicament, la teva cuina té que veure en el mercat diari, no?
Sí, nosaltres canviem el menú cada dia segons el que em compra a Inca en el mercat, i que cada dia és diferent. És molt diferent de lo que va fer en Babet, que ella tenia un llistat de coses que li va enviar al seu nebot, i que la veritat és que és molt emocionant veure la pel·lícula, i sobretot el que més impressiona és la generositat que té en Babet.
Exacte, no? Sí, la generositat, que ara sí que no farem l'espoiler, perquè si no ja mos carregarem tota la pel·lícula. Però és curiós que hi ha un diàleg en el final de la pel·lícula, que és un diàleg considerablement llarg, el teníem preparat, però mos estem quedant sense temps, així que només en farem un trosset que diu: la xef és capaç de transformar un sopar en una relació apassionada en la que un no acaba de distingir entre la gana física i la gana espiritual. Quan crees un plat, tu t'imagines que és una forma de comunicar-te en so comensal?
Bé, jo quan m'imagines plat, perquè crear tampoc crec tant, però bueno, vaig a, en el que veig, el meu cap ja s'imagines gust que tindrà. A més, com que mai faig res igual, perquè mai en el mercat hi ha exactament el mateix, doncs jo m'ho puc imaginar el gust que tindrà. Sempre ho faig amb la intenció de que la gent disfruti amb el que han cuinat, però també és veritat que canviant cada dia i m'han fent les coses igual, sempre me crea un poc d'inseguretat de veure, per això som molt pesada amb la gent de l'equip de sala, diguent si la gent li ha agradat, si s'ho ha menjat, perquè, clar, és que quan hi dediques temps i ànima, perquè per cuinar hi has de dedicar qualque cosa més que no només les mans, vull dir, esperes això, de que la gent almenys s'emocioni. Després encara és més, cosa més sèria, però almenys que disfruti i que no només l'alimenti físicament, sinó que els hi doni alegria i felicitat.
Nosaltres l'hem tinguda, l'alegria i felicitat, ja t'ho dic ara, les vegades que hem vengut l'hem tinguda. Ets una cuinera, el que se diu, a quemar ropa, eh? Obrir la gelera i el que hi ha de dins.
Sí, bueno,
vas en el mercat i el que hi ha en aquell moment.
Sempre me diu que som un MacGyver, ja fa anys que me diuen això. Però és vera, tinc la sort de que en poques coses o moltes, que bueno, depèn del moment, sol cuinar sempre coses que surten bastant bé i bastant bones, la veritat.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Marga Coll, cuinera del Miceli i de Rels, i d'aquest racó que tens en el mercat d'Inca. Mos ha encantat xerrar amb tu, mos ha encantat de xerrar de pel·lícules del Festín de Babet. Vos recomanam a tots veure-la en calma i deixant que tots aquests aromes que surten de la pel·lícula també vos arribin.
De qualque manera. Marga, moltes gràcies per aquesta estona. Una abraçada i bon
gràcies
profit.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bona rebaixa.
Toni, moltíssimes gràcies, deliciosa cuina. La veritat, molt suggeridor tot el que mos has traslladat. Quina gana, no?, aquesta secció. Com una grosseria en aquesta hora.
Sí, en
perquè
aquestes hores,
no hauríem d'estar així, però ja comences a pensar en batsopa. Eh? És així, amb aquesta secció de deliciosa cuina. La setmana que ve més.
La setmana que ve més.
Vinga, idò, pausa. I en Toni Frau, que mos ha de fer un parell de propostes d'agenda cultural.
A IB3 Ràdio, el replà.